Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de fred, vent i alguns ruixats. L'ambient hivernal ha tornat amb temperatures que seran baixes tot el cap de setmana.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui és divendres, és 19 de març del 2021. Si teniu algun Josep, Josepa, Josefina, Pep, Pitu o qualsevol altra de les variants, feliciteu-lo. Avui és el dia de Sant Josep. És també el dia del pare. Recordeu que el dia del pare es celebra el dia de Sant Josep per una tradició cristiana. Per tant, si sou ateus o sou agnòstics, podeu també no fer-li massa cas a això, perquè al capdavall el dia del pare, igual que el dia de la mare, és una mica cada dia. Són les 8 i un minut. Comencem amb el repàs de l'actualitat informativa del Baix Empordà, saludant a tot l'equip de la redacció que fa possible aquest programa. Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Sandrín, bon dia.
Bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Paula, bon dia.
Hola, bon dia.
Som-hi. Avui us expliquem que la Covid-19 ja ha costat 4 milions als serveis sanitaris del Baix Empordà, Sandrín.
Exacte, l'entitat ha gastat gairebé 1 milió d'euros en inversions per adaptar els espais hospitalaris a les noves necessitats i uns 350.000 en nous equipaments. A banda d'això, també hi ha hagut la necessitat de contractar personal de reforç. La bona notícia és que, tal com va explicar el gerent de l'entitat, Xavier Pérez, a Ràdio Palamós, el balanç ha pogut equilibrar-se gràcies a les aportacions econòmiques extraordinàries que ha fet el Departament de Salut de la Generalitat.
I en la crònica judicial, jutgen un acusat d'agredir sexualment a la fillastra de 12 anys. Això va passar a Calonge. I l'acusen també d'amenaçar-la amb un cúter, Eugènia.
La víctima, que té una discapacitat del 50%, ha ratificat la denúncia inicial i s'ha desdit d'una declaració que va fer posteriorment al jutjat afirmant que s'ho havia inventat. La fiscalia demana 8 anys de presó i el processat assegura que tot és mentida.
Familiars d'una víctima d'abusos sexuals a Palamós fan un crowdfunding per recórrer una sentència que absol l'acusat Jordi.
Davant la sentència d'ara fa 2 setmanes de l'Audiència de Girona, que va absoldre l'acusat de violar una companya de feina i d'abusar sexualment d'una menor, una de les famílies de les víctimes ha començat una campanya de crowdfunding per cobrir els costos de les apel·lacions que hagin de fer.
Ara mateix passen 3 minuts de les 8 del matí. Hi ha canvis importants a la zona comercial de la platja de Pals, Anna.
Aquesta setmana comencen les obres de remodelació de la zona comercial de l'Avinguda del Mediterrani de la platja Gran de Pals. S'amplia la vorera del costat de la zona comercial per tal que la zona de vianants sigui més ampla i permeti passejar per les botigues i locals de restauració amb més espai. Entre altres canvis, també es modificarà la il·luminació i l'aparcament de la zona.
I a la Bisbal d'Empordà hi ha una consulta ciutadana per saber quin ha de ser el nou model de zona blava, Eugènia.
Exacte, la idea és preguntar com ha de ser la normativa que regula l'estacionament de vehicles de motor en determinades zones que estan sotmeses a control horari. La finalitat és recollir l'opinió de tothom que hi vulgui dir la seva.
I SOS Costa Brava, els guardians de les essències del territori de casa nostra i que moltes vegades sorts en tenim de la feina que fan. SOS Costa Brava, dèiem, considera que el pla director és un primer pas, però que s'ha quedat curt.
Asseguren que és un primer pas que cal celebrar perquè desclassifica 86 espais urbanitzables. Tot i això, remarquen que no és suficient. Per això ara l'entitat demana directament als ajuntaments que revisin i modifiquin els seus planejaments urbanístics.
I Fina Camós és la primera dona designada com a síndica de greuges de Palamós, Paula.
Així és, a partir de l'abril, Palamós comptarà amb la seva primera síndica municipal de greuges, Fina Camós. Així ho va designar el ple municipal, que va donar el seu suport unànime a la candidata proposada per l'actual síndic palamosí, David Sagrera, i va ser ratificada per l'alcaldia de l'Ajuntament de Palamós.
I a les 8 i 4 minuts... El Castell Gala Dalí de Púbol reobre les seves portes.
Després de mesos tancats per l'afectació de la Covid-19, la reobertura es farà de manera esglaonada amb la intenció de recuperar plenament el seu horari habitual, que era de dimarts a diumenge, a partir del dia 1 de juny. Ara mateix es manté en el Castell Gala Dalí de Púbol l'exposició Gala Dalí Dior d'art i de moda.
La notícia completa l'explicarem d'aquí una estona, com tota la resta, i a més podeu, evidentment, consultar-la, llegir-la, tenir-la present durant tot el dia al nostre web radiocapital.cat, igual que al nostre web hi podreu trobar la previsió d'activitat cultural, la que hi ha una mica del cap de setmana. Activitat que repassem ara amb en Roger Rams. Roger, bon dia.
Bon dia, avui com cada divendres aquí a Ràdio Capital descobrirem els millors plans per fer durant el cap de setmana. Començarem a Torroella amb dues exposicions, passarem per Corçà i acabarem al Museu de la Pesca de Palamós.
Doncs ja tenim ganes de passar-hi per veure què ens ha de deparar aquest cap de setmana d'activitat cultural. Dèiem minsa activitat cultural encara perquè es va aixecant a poc la cosa, però alguna cosa hi ha i la que hi hagi, doncs s'ha de fer. I quan sona aquesta música ja escalfa a la banda el Messi de la climatologia, el Torrebruno de la precipitació, l'Albert Aparicio. Moment per saludar-lo. Albert, bon dia. Doncs mira, per saludar-lo, però a vegades, no sé. Albert, bon dia.
Bon dia.
Ara, que el teníem a la distància. Demà entrem oficialment a la primavera, però sembla, Albert, que hem retrocedit a ple hivern. Quins són els detalls de la previsió pels propers dies?
Com bé comenta, sembla que l'hivern ha tornat amb força a les portes del canvi d'estació astronòmica, que de fet demà a les 10:37 hores peninsulars ens fa entrar a la primavera. El temps, però, serà de ple hivern avui, amb un divendres fred, encara amb vent de component nord que pot bufar en cops forts i alteració marítima a la façana costanera. El cel avui estarà entre mig i força ennuvolat amb l'amenaça de ruixats que, si bé en general deixaran precipitacions entre minces i poc abundants, localment poden produir-se en forma de xàfec tempestuós, acompanyat localment de calamarsa. Pel cap de setmana, dissabte i diumenge, domini del temps assolellat, els ruixats de divendres quedaran enrere, però la tramuntana continuarà al llarg del cap de setmana juntament amb l'aire fred i contribuiran a aquest ambient més hivernal que no pas primaveral. La setmana que ve encara començarà amb temperatura baixa, però amb tendència a l'alça i cel amb força sol.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I com sempre, abans d'entomar el repàs a l'actualitat del dia, hi posem un comentari. Comentari que en la seva edició del 19 de març ens porta avui la Sabel Gámez.
Als meus pares, a tots els pares. Ara que ja ens podem desplaçar, podré per fi tornar a veure els meus pares en persona. Des de Nadal, que els veig només a través de videoconferències des del mòbil, són a Barcelona. Com jo, enamorats de Girona, de les seves platges, de la seva gastronomia, del seu sol, veneren a sa majestat tramuntana, que en aquests temps ha bufat per emportar-se a part dels núvols que enfosquien un cel blau, una part d'aquest malson que tots patim. Potser vindran a l'Empordà i compartirem una jornada caminant pel passeig de Ronda que va des de S'Agaró fins a Platja d'Aro i després d'un bon àpat a vora de mar a qualsevol indret de la platja de Sant Pol gaudiré de la seva companyia amb xerrades properes i amb el caliu que només les seves mirades em poden transmetre. O potser baixaré des de Sant Feliu de Guíxols a Fanals, on tenen la seva segona residència que deu estar a falta dels seus acaronaments, trista i desemparada. I passejarem per la vila mentre ens estimem, a menys distància, però no amb menys intensitat. Es parla molt de que els nostres majors, els nostres pares, han estat, des de fa un any, els que més han patit amb aquesta maleïda pandèmia. En xifres quantificables i estadístiques, sí, ho han estat. Però molt poca gent parla de les xifres qualificables, les que per mi tenen més valor. Les xifres que resten experiències compartides amb les persones que t'han donat la vida i que te la segueixen donant. Les xifres que van en amb dos sentits, de pares a fills i de fills a pares. Mai, des de que tinc gust de raó, m'ha mancat un testimo diari de part de ma mare, ni la seguretat que em transmet el meu pare. I això, que sembla per molts una ximpleria, per mi ha pres més importància durant aquest any. que tenint-los a prop no he pogut gaudir amb la proximitat que m'hagués agradat, sobretot pel seu bé. Ara que ja ens podem desplaçar, no oblidem el que realment és important i desplacem-nos per ells, per tots els pares.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Desplacem-nos per ells, però fem-ho amb responsabilitat i fem-ho des de la bombolla de convivència que encara que puguem, encara que les xifres siguin una mica més bones que fa 15 dies, recordeu que les xifres de la Covid encara són justes i encara no propicien que puguem fer segons quines coses. Mentrestant, cançó del dia a Ràdio Capital, protagonista DJ Tiesto amb aquesta producció que es diu The Business, una cançó elegant i que està funcionant molt bé arreu del planeta. Energia per començar el matí.
One more night, one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.
Supermatí. De dilluns a divendres de 8 a 9.
Arriba la setena edició de Mirades, el certamen bianual de fotografia del Baix Empordà. Del 9 d'abril al 2 de maig, descobreix una quinzena d'exposicions repartides entre diversos espais de Torroella, la Bisbal i Girona. A més, el 10 d'abril vine a la Fira de Fotografies d'Autor i a la trobada d'editorials de fotografia que tindrà lloc al Passeig de Catalunya de Torroella de Montgrí. Mirades, el certamen de fotografia del Baix Empordà. Més info a fototorroella.cat. Organitza Associació Foto Torroella.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, soc Jordi Colomí, alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Us vull felicitar molt especialment a la gent de Ràdio Capital per la vostra feina informativa, pensant sempre en la comarca, pensant sempre en, la, en els pobles del Baix Ter. Ens esteu acompanyant des de fa aquests 20 anys i a més ho feu bé i ho feu en qualitat. Moltíssimes gràcies per la vostra feina i espero que seguiu durant molts anys més.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
És gairebé un quart de nou del matí. Aquest és el primer cap de setmana que les botigues no essencials poden obrir. Ho fan gràcies a que s'han relaxat les restriccions per la millora dels indicadors de la pandèmia. Per saber com ho enfronten, parlem aquest matí amb la presidenta de l'Associació de Comerciants de Torroella de Montgrí, a la que saludem, la Clara García. Senyora García, bon dia i bona hora. Ara no la sentim, senyora García, no sé si m'escolta.
Sí, bon dia.
Ah, deia, doncs això, Clara García, bon dia.
Hola.
Senyora García, quantes setmanes fa que no obríeu el cap de setmana?
Crec que 10. Si no m'he descomptat, crec que 10.
10 setmanes, sí. I com encareu aquesta possible reobertura? Esteu il·lusionats? Esteu neguitosos per veure com anirà? Com estan els ànims entre els comerciants de Torroella?
Bé... Crec que no és tant si obrir el dissabte o no obrir el dissabte. Crec que és més important el desconfinament comarcal o local. Uh-huh. Perquè des del moment que només som la gent del poble, també t'organitzes una mica, no? I si no pots anar el dissabte, doncs hi vas el divendres, o com que tots ens coneixem, al final una trucada, mira, no m'ho pots guardar, que ja vindré, jo què sé. Tot és més proper. El fet de que la gent de fora d'aquí pugui venir, llavors sí que ja és més interessant poder obrir el dissabte.
Perquè vosaltres a Torroella teniu controlat quanta gent de fora del Baix Empordà, perquè fins ara i des de fa un parell de setmanes tot just, però es podia circular dins de l'àmbit de la comarca, per tant la gent de la zona del Baix Ter, de diferents pobles, podien venir a Torroella des de fa un parell tres de setmanes. Però teniu controlat si hi ha gent de fora del Baix Empordà que ve a Torroella, per exemple, a comprar-vos?
Sí, tenim bastanta gent de segona residència, llavors aquests tenen el cap de setmana.
Per tant, teniu esperances això, que amb tota aquesta gent de segona residència la cosa revifi una mica.
Sí.
Uh-huh. Ha estat pitjor aquest tancament recent que les restriccions de la segona onada, que a vosaltres directament no us van afectar perquè no us van obligar a tancar?
Crec que el que ha sigut pitjor ha sigut el confinament local. Que va començar el 6 o 7 de gener.
Sí, passat Nadal, no? Passat Reis.
O abans de Reis, ara no me'n recordo ben bé. I el no poder fer activitats extraescolars, els nens, llavors els pares no voltaven pel poble, simplement anaven a buscar els nens a l'escola i ja anaven cap a casa. Llavors sí, això sí que ho vam notar molt, perquè les tardes eren desertes.
Yeah.
A la que es van tornar a activar una mica les activitats i la gent d'aquí dels voltants de Verges, de Pals, etc. Es podien desplaçar, això ja vam notar una mica de millora. El fet d'haver-hi les grans àrees tancades ens ha favorit una mica.
Vostè deia fa un moment que en definitiva amb la gent del poble, doncs el que no podia venir el dissabte venia a comprar entre setmana, el dimecres.
Sí.
S'han desplaçat molt volum de compres d'això o no? O és poc significatiu?
Es notava una mica el divendres. Es notava una mica el divendres a la tarda que el que no podia venir el dissabte venia el divendres a la tarda.
I una altra de les grans amenaces del comerç són les compres per internet. Creieu que vaja, us fa patir que aquest tancament hagi pogut desplaçar ja compres a internet i que acabin no tornant?
Una mica sí. Ja n'hi havia i ara crec que n'hi ha unes miques més.
Ja. Quines fórmules noves treballeu per poder atraure, vaja, per poder atraure compradors?
Bé, nosaltres intentem estar bastant actius amb les xarxes socials, que és el que ara sembla que funciona millor. I també tenim una plataforma de comerç online. De totes maneres, la plataforma de comerç online és més per vendre a fora que amb la gent del poble.
Ja.
Perquè al final la gent del poble que vol comprar les botigues del poble no consulta a la web, sinó que ja va directament a la botiga. Alguna vegada sí que t'has trobat allò, ai, ho he vist a la web i vinc a comprar a la botiga.
I trobeu que la gent del poble us fa el salt per passar-se a internet? Ho noteu, això, o no?
Una mica difícil de valorar, eh? Perquè, clar, al final no ha estat el que tens el veí, si compra o no aquí al meu poble o no, o compra per internet. És una mica difícil de valorar. Crec que s'han augmentat una mica les compres per internet, però també crec que hi ha hagut un perfil de gent que ha valorat més comprar en el poble i fer poble. I recolzant els petits.
A Torroella vau fer una campanya de conscienciació molt potent, que a més va ser molt comentada a tot el país, que simulava, diguem-ne, el tancament de tots els comerços. Creieu que la gent de Torroella i l'Estartit s'han conscienciat una mica més d'això arran d'aquesta campanya? Heu notat alguna cosa?
Una mica sí, una mica sí. Et trobes la gent que dieu prefereixo venir aquí que comprar-ho a Amazon o qualsevol altra plataforma. M'estimo més comprar al poble i fer poble. Sí que hi ha una mica de consciència, però esclar, el volum de la gent, no sé quin tant per cent, és molt difícil de valorar el que t'ha dit. Però sí, hi ha gent evidentment que ho ha vist, ho ha sentit, i ara amb aquest confinament que hi ha tan males notícies, que tot està tan restringit, especialment restauració i així, doncs la gent està més sensibilitzada amb el petit comerç. Uh-huh. Intenten fer-ho. Intenten.
Com us plantegeu l'estiu? Creieu que serà un estiu de recuperació o el veieu encara amb molta incertesa?
Jo vaig bé. Des del que et comentava de les segones residències, per nosaltres són importants. Nosaltres no som un lloc de costa, de platja, de turisme. Llavors, no depenem tant de que vingui gent de fora. La gent que tenim és la pròpia del poble, dels pobles del voltant i segones residències. Si aquesta gent es pot desplaçar, que en principi, bueno, som optimistes que sí, que ho podrem fer, ho veiem bé, ho veiem bé.
Abans em comentava, senyora García, em comentava que a les xarxes és un lloc on fer promoció, en fer difusió. Més enllà d'això, però ja ho feia algun tipus d'acció, de fira o de promoció més directa, o alguna acció que vinculi més a la gent? Teniu alguna previsió de fer alguna acció especial, per exemple, abans de l'estiu o durant l'estiu?
Tipus botigues al carrer i tot això no ho veiem encara massa viable. Uh-huh. Perquè, bueno, com que es recomana que no es facin gaires activitats que aglomerin gent i aquestes coses, no ho hem plantejat. Crec que des de l'Ajuntament sí que hi ha alguna cosa preparada, que ja porten fent de cada any, de cares a principis de maig. Llavors, nosaltres com a associacions hi sumem el carro, i recolzem i bueno, intentem fer-hi. Però pròpiament no, és més campanya de recordar que som aquí i que la gent compri en el petit comerç.
Parlem una mica...
Més visual, no? Una campanya més visual, sí. Que la gent, com que està tot el dia amb el mòbil a la mà, és d'anar-hi sortint, i és, som aquí, ja. Som aquí, i al final...
Sí, sí, a base d'insistir, eh?
Sí.
Deia, parlem una mica de les ajudes, perquè, vaja, voldria preguntar-li si heu rebut ajudes de l'Ajuntament, si sou optimistes amb les ajudes que ha anunciat el govern espanyol, si han arribat les ajudes del govern de la Generalitat, vull dir, en quin punt esteu en matèria de suport de les administracions?
La majoria de comerços som autònoms, llavors no tenim massa res a demanar, tampoc. L'Ajuntament sí que va fer alguna cosa d'escombraries, crec que va reduir una mica l'impost, no massa, tampoc, dintre de segons el que ells poden fer, però subvenció directa d'aportar diners, no. Quant a Generalitat i així, crec que sí que han anat, la gent que ho ha pogut demanar, crec que s'han anat rebent.
No és el seu cas, veig.
No, perquè tampoc no he pogut demanar. Okay. Des del moment que te deixen obrir, ja no pots demanar gaire res.
Perquè el seu comerç, el seu negoci, de què és?
Esporicultura i, sí, i joguines i coses pels nens petits.
I encara per acabar una última pregunta, eh? Quines són les expectatives de futur que veieu més immediates i quins creieu que són els sectors comercials que es poden recuperar més aviat?
Els de primera necessitat està clar que van bé, van fent bé. Els que veig més problema, pobres, són els restaurants i bars, perquè encara tenen molt limitat l'obertura.
Ja.
Les festes encara no es pot obrir, només es pot obrir, crec, de matí fins a les 5 de la tarda, si no han tornat a canviar.
Ja.
I els vespres, crec que ells són els que ho tenen més difícil, pobres. A més, tenen personal, no poden obrir una sola persona, sinó que quan obren necessiten personal.
Clar.
I si no tenen rotació, el material se'ls fa malbé. Ells ho tenen més difícil.
Clar.
La resta, crec que anem sobrevisquent.
Molt bé, doncs, Clara García, presidenta de l'Associació de Comerciants de Torroella, seguirem l'evolució de com van aquestes restriccions o aquestes possibles reobertures. Intentarem, sobretot, hem d'intentar entre tots i ser molt conscients que aquesta reobertura no implica la manca de risc total i que, per tant, que aquesta reobertura no ens porti a un tancament més endavant, tant de bo que sigui així, i seguirem a veure com afecta això també, evidentment, al comerç de Torroella i de tota la comarca. Per tant, gràcies per atendre'ns i seguirem estant pendents.
Molt bé.
Que vagi molt
gràcies
bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia i sort. La Clara García, presidenta dels comerciants de Torroella, al supermatí d'avui divendres.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
L'actualitat no deixa de sonar a Ràdio Capital. Tenim més notícies per comentar, per exemple, i encara relacionat amb la Covid, que ja ha costat 4 milions als serveis sanitaris del Baix Empordà, Sandrín.
Sí, el gerent dels serveis de salut integrats del Baix Empordà, el doctor Xavier Pérez, ha manifestat que hi ha una necessitat de millorar la gestió sanitària pública. Durant aquest any passat, els serveis sanitaris han hagut de fer front a despeses extraordinàries per gestionar la situació excepcional de la Covid-19 d'un total de gairebé 4 milions. L'entitat ha gastat prop d'un milió d'euros en inversions per adaptar els espais hospitalaris a les noves necessitats i uns 350.000 en nous equipaments. A banda d'això, també hi ha hagut la necessitat de contractar personal de reforç.
I la situació s'ha pogut equilibrar als hospitals catalans?
Sí, Xavier Pérez va explicar a Ràdio Palamós que, tot i que la situació era preocupant, el balanç ha pogut equilibrar-se gràcies a les aportacions econòmiques extraordinàries que ha fet el Departament de Salut de la Generalitat. També van rebre donacions de particulars d'un import d'uns 70.000 euros i material sanitari.
I aquest era un element que ens feia molta por als gerents, perquè evidentment al final tenim que seguir donant resposta, tenim que seguir fent funcionar els hospitals i això requereix recursos econòmics, no? El fet de tenir una pandèmia i prendre mesures excepcionals des del punt de vista econòmic i no tenir a la primera fase garantit els recursos ens preocupava molt, no? Si bé s'ha de dir que des de la direcció del CatSalut sempre ens va dir que farien el possible per recuperar i realment s'ha fet, eh? Jo crec que s'ha fet una aportació important, tant és així que al final tots els hospitals catalans han pogut equilibrar els seus números donant resposta a la pandèmia, inclús fent inversions extraordinàries que no estaven previstes. Per tant, jo crec que sí que ha hagut un compromís del govern, del Departament de Salut, per garantir aquesta resposta, també des de la vessant econòmica, que evidentment no era la més important, però era preocupant i hagués pogut fer realment molta afectació als hospitals.
Doncs celebrem que els hospitals mantinguin encara una mica el pols i mantinguin l'oxigen. I a un minut perquè siguin 8:45...
Supermatí.
Obrim la crònica judicial.
Y la bajó el gigante de la camiseta.
No ha sucedido jamás.
¿Usted la amenazó con un cutre?
Nunca.
¿Le dijo prefieres que te lo haga yo o que te lo haga otro?
Todo eso no ha sucedido nunca.
Vale. ¿Le dijo que llamaría a la policía y usted le dijo que se llamaba la policía?
Esos sucesos no pasaron.
Nada de lo que...
Això que heu sentit és part del judici d'un altre cas de presumpta agressió sexual. Un altre cas de presumpta agressió sexual. L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que afronta 8 anys de presó per agredir sexualment la fillastra de 12 anys a Calonge el 31 de març del 2018 i amenaçar-la amb un cúter, amb un objecte tallant. La víctima, que té una discapacitat del 50%, ha ratificat la denúncia inicial i s'ha desdit d'una declaració posterior que va fer el jutjat afirmant que s'ho havia inventat Eugènia.
Segons ha dit, es va fer enrere perquè l'acusat l'amenaçava i tenia molta por. El processat nega els fets, diu que són mentida i sosté que la nena el va denunciar forçada pel seu pare que buscava fer-li mal. L'advocat de la defensa, Carles Monguilot, demana l'absolució i sosté que un innocent podria acabar a la presó, havent-hi proves directes que descarten l'acusació. La fiscalia sosté que el dia 31 de març del 2018, i aprofitant que estaven sols a casa de Calonge, l'acusat va cridar a la menor de 12 anys a la seva habitació i quan hi va entrar va tancar la porta per evitar que pogués fugir. Continua el fiscal dient que, atrapada dins l'habitacle, la va llançar contra el llit, es va començar a despullar i li va retirar la samarreta a la menor. Aleshores l'acusat li va fer un petó a l'espatlla dreta, li va tocar els pits i va intentar despullar-la. Segons l'acusació pública, no va aconseguir treure-li la roba perquè la víctima es va resistir en aquell moment i el processat li va demanar a la menor que si preferia que li fes ell o algú altre.
I va ser llavors quan, apunta el Ministeri Fiscal, el processat va treure un cúter per atemorir la menor, la va amenaçar amb matar-la si ho explicava algú. El judici que s'ha fet aquest dijous, la secció tercera de l'Audiència de Girona, la menor ha explicat que va aconseguir sortir de l'habitació i refugiar-se al lavabo fins que va arribar la seva mare. La denunciant ha explicat que li va explicar el que li havia passat a la progenitora, però que no la va creure. No va ser fins un mes més tard, i mentre la menor era amb el seu pare, que va acabar explicant que el seu padrastre l'havia agredit sexualment i van interposar la denúncia el 30 d'abril. El jutjat d'instrucció va dictar un ordre d'allunyament tant pel padrastre com per la mare, que en un principi va declarar com a investigada, tot i que finalment es va arxivar la causa contra ella, Eugènia.
La menor ha explicat que, tot i que l'acusat continuava tenint prohibit apropar-se o comunicar-se amb ella, quan va tornar a passar períodes amb la mare se l'assaltava i l'amenaçava. Segons la menor, va ser per això que va accedir a fer unes gravacions amb àudio amb la seva mare afirmant que s'havia inventat l'agressió sexual i que havia estat el seu pare qui l'havia dictat què havia de dir. Les gravacions estan aportades a la causa i, a més, la denunciant va tornar a declarar al jutjat d'instrucció l'agost del 2020, ratificant que l'atac no havia existit. El judici ha afirmat que la primera denúncia és la que és veritat i ha assegurat que va accedir a fer una declaració exculpatòria perquè estava amenaçada i tenia molta por.
I l'acusat ha afirmat que estimava la denunciant com si fos una filla perquè n'havia tingut cura des que tenia 3 anys.
També ha assegurat que tot el relat és mentida i sosté que els problemes van començar quan la nena va voler anar a viure amb el seu pare. Considera que la denúncia l'ha orquestrada el progenitor de la menor amb la voluntat de fer-li mal. De fet, ha dit a l'acusat que ell no culpa a la noia. En aquest sentit, la defensa sosté que el relat realitzat per la menor és fruit d'una invenció abonada per la discapacitat intel·lectual que pateix i la introducció o suggestió feta pel seu pare. El processat també assegura que mai es quedava sola amb la menor perquè la mare de la nena estava malalta i era sempre a casa. Aquest extrem, però, la progenitora no l'ha pogut confirmar perquè va morir abans que el cas arribés a judici. L'advocat de la defensa, Carles Monguilot, apunta que en aquest cas no només no hi ha cap prova que confirmi la suposada agressió sexual, sinó que, per contra, n'hi ha que rebaten l'acusació, com els àudios amb les gravacions on la menor diu que s'ho havia inventat o la seva declaració al jutjat. La fiscalia manté la petició de 8 anys de presó i 8 anys de llibertat vigilada per un delicte d'agressió sexual a una menor de 16 anys agreujat. En concepte de responsabilitat civil, demana que indemnitzi la menor amb 3.000 euros i el judici ha quedat vist per sentència.
I encara, gràcies Eugènia, encara amb crònica judicial... Familiars d'una altra víctima d'abusos sexuals a Palamós han començat una campanya de crowdfunding per recórrer la sentència que absol l'acusat.
Avui fa 2 setmanes parlàvem del cas de l'absolució de l'acusat de violar durant la festa major de Palamós del 2016 una companya de feina i d'agredir sexualment a una menor d'edat. El tribunal apuntava que hi havia contradiccions en les declaracions de les víctimes i, segons la sentència, no quedava acreditat que l'acusat la sotmetés a actes sexuals tal i com les acusacions defensaven. Davant d'aquesta situació, molt difícil tant per les víctimes com els seus familiars, una de les famílies ha començat una campanya de crowdfunding a través del portal GoFundMe. Els recursos que s'obtinguin seran destinats als costos judicials afegits que puguin tenir a partir d'ara, tant per la primera apel·lació com en el cas que hagin de recórrer al Tribunal Superior. Els diners que s'obrin s'entregaran a una entitat sense ànim de lucre que treballi contra les violències de gènere.
Hicimos el GoFundMe de, bueno, más que nada con compañeros, amigos y tal, y dice, oye, pues mira, que los costos de hacer un, o sea, para poder recurrir son elevados y mira, y toda ayuda es buena, ¿no? eso no es evidente, ¿no? Y luego todo lo que, o sea, nosotros queremos recurrir una vez, y si hay otra segunda vez, que puede ser que pueda surgir otra segunda vez ya en el Estado, pues más que nada el dinero es para eso. Y luego todo el dinero que sobre, porque si sobra algo, todo el dinero, pues para temas de estos de acoso hacia la mujer y todo, o sea, la fundación, diría una fundación de acoso de...
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de 8:45 del matí. Fem una petita pausa i tornem de seguida.
Vull recordar que el web de Ràdio Capital...
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Soc en Lluís Puig, alcalde de Palamós, i m'agradaria felicitar el 20è aniversari de Ràdio Capital. 20 anys de ràdio són un fet destacable i, per tant, molta força, molts ànims i, sobretot, molts anys de Ràdio Capital.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Automontràs, ara més a prop teu. Ens hem traslladat al centre de Palafrugell. Vine a veure les noves instal·lacions pensades per oferir-te la més àmplia gamma de vehicles, d'ocasió, de gerència i quilòmetre zero. I ara, també motos elèctriques. I com sempre, les últimes novetats de Mitsubishi. Automontràs, ara al carrer de la Lluna 40 de Palafrugell. Telèfon 972 47 56 92. Vine a veure'ns. Tenim el cotxe ideal per a tu.
Fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Cortadelles, de Fetus. Diu que feu 20 anys ja, però us feia més joves. Poca broma, que 20 anys, flor de la vida i molt bona salut explicant tot allò que passa a casa nostra. I que duri.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Vuit i 36, ahir a la platja de Pals s'hi sentia aquest so. I és que han començat les obres de remodelació de la zona comercial a l'Avinguda del Mediterrani, a la platja Gran de Pals. Diguem-ne, pels que coneixeu la zona, és aquella baixada on hi ha botigues. Doncs volem saber quins són els canvis que s'hi faran allà, Anna.
Doncs per començar s'amplia la vorera del costat de la zona comercial per tal que la zona de vianants sigui més ampla i permeti el passejar per les botigues i locals de restauració amb més espai. També es modificarà la il·luminació de la zona i, a petició dels comerciants, l'aparcament en aquest tram passarà a ser de zona vermella. Així es facilitarà la rotació de vehicles. Es preveu que aquestes obres durin un mes i mig aproximadament. A més, també es canviaran de lloc els contenidors de reciclatge i s'envoltaran de protectors de fusta per delimitar-ne l'espai.
Les obres s'inclouen dins el pla de millora de la platja iniciat per l'Ajuntament.
Exacte, és el pla que inclou la remodelació de les rotondes, la neteja i millora de parcs públics i l'arranjament de voreres i del passeig del Grau. Des de l'Ajuntament diuen que l'objectiu d'aquesta millora és dotar la platja de Pals d'una imatge més acurada.
Doncs aquesta imatge acurada veurem com acaba resultant a mesura que avancin aquestes obres. Per al seu torn, i no deixem de parlar amb l'Anna, l'Ajuntament de la Bisbal ha obert una consulta pública sobre la tramitació del reglament del servei de la zona blava al municipi.
Exacte, volen saber com ha de ser la normativa que regula l'estacionament de vehicles de motor en determinades zones sotmeses a control horari. La finalitat, recollir l'opinió de tothom que hi vulgui dir la seva. Es poden fer aportacions fins al 24 de març i al web de radiocapital.cat hi trobareu l'enllaç.
I l'entitat ecologista SOS Costa Brava, 8 i 38 minuts,
Supermatí,
ha publicat un comunicat en què exposen la seva valoració final del pla director urbanístic. Consideren que el pla director és un primer pas, però que s'ha quedat una mica curt.
Exacte, asseguren que és un primer pas perquè desclassifica un total de 86 espais urbanitzables i elimina un potencial de més d'11.000 habitatges en aquests sectors. A més, celebren que el pla director preservi 71 hectàrees d'aigua freda a Begur o redueixi prop de 1.000 habitatges a la platja de Pals, per exemple. Tot i això, l'advocat i portaveu de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, remarca que no és suficient.
És un primer pas que permet la desclassificació de fins a 86 espais que eren urbanitzables al litoral gironí, però és insuficient, perquè a la Costa Brava hi ha prop de 250 urbanitzacions previstes. Per tant, manquen encara molts espais per preservar.
El portaveu explica també que el pla director ha deixat al marge de la seva revisió el planejament de 5 municipis: Palafrugell, Palamós, Calonge, Castell-Platja d'Aro i Castelló d'Empúries. A més, també denuncia que el pla director no protegeix els retalls de boscos a primera línia del litoral.
Justament, Sos Costa Brava reclama la preservació dels darrers retalls de boscos de la Costa Brava i justament a Palafrugell, a Palamós, a Castellplatja d'Aro hi han aquests retalls de boscos. Parlem de la platja del Canadell, per exemple, a Calella de Palafrugell, on es podrien edificar 50 habitatges i que el pla director no en diu res.
En aquest sentit, l'entitat assegura que seguirà treballant. De fet, ja tenen clara la seva propera campanya.
Doncs sí, Eduard Arribot explica que la propera acció que duran a terme és una reclamació directa als ajuntaments. Apunta que ara és hora que els ajuntaments revisin i modifiquin els seus planejaments urbanístics.
Ara comencem una campanya adreçada als ajuntaments per salvar els darrers retalls de boscos del litoral gironí. Igual que la Generalitat ha actuat, ara reclamem que siguin els ajuntaments. Es tracta d'una visió des del punt de vista municipal i local. Es tracta d'una apel·lació a la voluntat política dels ajuntaments.
Doncs veurem també com aquesta campanya va avançant. La seguirem de prop, evidentment. I seguim avançant en el relat de l'actualitat de la comarca per explicar-vos que Fina Camós és la primera dona designada com a síndica de greuges de Palamós, Paula.
Sí, a partir de l'abril, Palamós comptarà amb la primera síndica de greuges, Fina Camós. Així ho va designar el ple municipal, que va donar el seu suport a la candidata proposada per l'actual síndic, David Sagrera. Fina Camós és llicenciada en farmàcia i des del 86 ha estat vinculada professionalmente amb la Fundació Hospital de Palamós Cibe. També ha escrit diverses publicacions per revistes i ha participat com a ponent en congressos i jornades. Així mateix ha exercit de divulgadora i ha realitzat diversos voluntariats. La nova labor de síndica de greuges consistirà en defensar de manera independent i imparcial els drets fonamentals i les llibertats públiques dels palamosins i palamosines.
I el proper dissabte 27 de març, el Castell Gala Dalí de Púbol obrirà les seves portes, igual que ho faran altres dos museus Dalí, el de Figueres i el de Port Lligat. Després de mesos tancats per l'afectació de la Covid-19, la reobertura es farà de manera esglaonada amb la intenció de recuperar plenament el seu horari habitual. Això és de dimarts a diumenge, a partir del dia 1 de juny, Eugènia.
Ara mateix es manté en el Castell Gala Dalí de Púbol l'exposició Gala Dalí Dior d'Art i Moda. De fet, fa poc es va fer una visita guiada online per Sant Valentí, que també podeu trobar la crònica al web de radiocapital.cat, on s'explica també una mica aquesta exposició. Excepcionalment, des del 27 de març fins a Setmana Santa, dilluns 5 d'abril inclòs, els tres museus seran oberts cada dia. Del 7 d'abril al 31 de maig només obriran de dimecres a diumenge i serà a partir de l'1 de juny quan recuperaran l'horari habitual en el que només tancaven els dilluns. Fins que no es recuperi aquest calendari, però l'horari del Castell Gala Dalí de Púbol serà de 11:45 del matí a 3 de la tarda. Atesos els límits d'aforament per les mesures sanitàries, caldrà fer reserva prèvia en tots tres recintes.
Gràcies, Eugènia. 2 minuts i seran 9:45 del matí. Els taxistes de Palamós denuncien que l'Ajuntament els ha exclòs de les ajudes als autònoms que s'han ofert.
Supermatí a Ràdio Capital.
Reclamen que se'ls eliminin els impostos tal com se'ls havia promès per la crisi del coronavirus. Ho han fet per mitjà d'una instància al consistori. I per saber-ne una mica més, saludem en Josep Gálvez. Senyor Gálvez, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Josep Gálvez és el portaveu dels taxistes de Palamós, amb el que parlem d'aquest tema. Senyor Gálvez, quants taxistes sou a Palamós?
Ara som 12 i ara tenim una agrupació amb els de Calonja, en total som 21. Uh-huh.
Em sabria dir també quants n'hi ha a tota la comarca?
A tota la comarca del Baix Empordà, ostres, doncs...
Pregunto, no, per si ho sap, eh? No.
A cada població, a les grans, diguéssim, Sant Feliu, Platja d'Aro, més o menys hi ha uns 20, entre 20 i 30... taxis a Sant Feliu, a Palafrugell també n'hi ha 30, o sigui que jo calculo que més o menys un centenar de taxis de tota la província, o sigui, total la comarca.
A la comarca. Tornem a Palamós. Quan us ha baixat el negoci durant tot aquest temps?
Doncs l'any passat vam començar, clar, el que és el mes de març, amb el confinament total, la Setmana Santa de l'any passat, la reducció va ser pràcticament total. O sigui, vam parlar de xifres d'entre el 80 i el 90% de baixada del negoci. Després, quan ja es va començar a obrir tot, a partir de juny, i al llarg de l'estiu passat, les xifres van millorar una mica, tot sigui dit, perquè vam tenir visitants, però clar, els visitants van ser principalment nacionals, i els nacionals venen amb el seu cotxe, vull dir, no requereixen tant el servei de taxi. El que són les visites estrangers es van reduir de forma dràstica, els serveis per anar a buscar o portar gent als aeroports també. Els creuers es van cancel·lar tots l'any passat, aquest any també s'han cancel·lat tots, no hi ha cap previsió de visita de creuers, que és una altra font d'ingressos pels taxistes. O sigui que la reducció mitjana així general és molt, 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 molt acusada. Vull dir, l'any passat nosaltres calculem una reducció d'ingressos mínima d'un 60%.
I permeti'm la pregunta així seca i freda, eh? De què viviu?
Sí. Doncs vivim d'ajudes, vivim d'una mica d'ajudes, de demanar préstecs ICO als bancs per refinançar préstecs, les ajudes que m'han donat la Generalitat, si ens hem pogut acollir. Si ens hem de... Però clar, cada taxista és un món, cada taxista té uns deutes, hi ha alguns que han pogut demanar més ajudes, d'altres que no. Per exemple, hi ha taxistes que fa menys temps que hi treballen, llavors porten menys temps cotitzant. Llavors, per exemple, les ajudes que han donat a través de les mútues, no?, per reducció d'ingressos, doncs se'ls han esgotat, perquè com porten poc temps cotitzant, doncs no s'han pogut acollir durant molt de temps.
Perquè vostè, si no em vol contestar, no em contesti, eh? Vostè, quants diners ha rebut en l'últim, o quants diners ha ingressat en l'últim any, o en l'últim mig any? Si m'ho vol dir, eh? Escolti, no vull ara aquí...
A través d'ajudes?
Sí, sí, sí.
A través d'ajudes? No ho sé exactament. Nosaltres estem... els últims mesos l'ajuda que hem rebut és d'uns 600 euros de les mútues, més o menys, 600 euros al mes, 660. I hem rebut una ajuda que vam rebre l'any passat de la Generalitat de 2.000 euros, que era un pagament únic, que era per autònoms.
Dels autònoms.
I el que passa és que no tothom li van donar, alguns ho van reclamar i se'ls va concedir, d'altres no. Llavors aquestes són una mica les ajudes a les que hem pogut accedir, i alguns més que ajudes, el que han fet han sigut refinançar préstecs.
Clar.
Amb nous préstecs ICO, però clar, refinançar és, vull dir, fer la bola més gran i més interessos i més temps pagant préstecs.
Per tant,
no és cap solució.
Dic, per tant, un taxista com vostè ha hagut de tirar amb 600 euros de la mútua, més el repartiment, com vostè haurà considerat, de 2.000 euros que li ha enviat la Generalitat, i això és tot en els últims 6 mesos, posem pel cas.
Correcte.
Ara vostès protesten perquè diuen que, per una banda, se'ls ha exclòs del programa d'ajudes del govern espanyol, i a més protesteu perquè l'Ajuntament, concretament, dieu que us exclou de les ajudes autònoms que s'han ofert. Això és així? I què us diu l'Ajuntament?
No, o sigui, el govern espanyol no ens ha exclòs de les ajudes. És més, ens ha inclòs específicament en el BOE. L'únic govern que ens ha exclòs totalment és el govern local, l'Ajuntament de Palamós. És una mica en sobte tot això, pel fet que la llei obliga els ajuntaments, no només el de Palamós, a tots, a vetllar perquè el servei de taxi, els taxistes tinguin un equilibri econòmic i que puguin viure del negoci. Per què? Perquè els ajuntaments són els que, a través de normativa, fixen les tarifes del taxi, i també, a través de la normativa, concedeixen les llicències, o abandonar les poden retirar. Llavors, tinguem tot això en compte, llavors el consistori, o sigui, els governs locals, són els que més haurien de vetllar pel fet de que els taxistes, doncs, poguessin viure del nostre negoci, no? Tinguem un equilibri econòmic del qual poguéssim viure. Nosaltres aquí a Palamós ens sentim totalment abandonats pel nostre consistori. Ja vam reclamar l'any passat que se'ns tingués en compte amb les ajudes, o que hi hagués alguna bonificació d'impostos, i no vam fer res, no ens han tingut en compte. Altres col·lectius sí han tingut aquesta sort, nosaltres no. Llavors aquest any hem reclamat per segona vegada això, sobretot perquè, a veure, tenim un un govern local que és d'esquerra. Nosaltres al final som treballadors per compte propi, llavors, ens estranya que un govern d'esquerra no tingui en compte els treballadors, no? I no ens ajudi de cap manera.
I què us diu l'Ajuntament quan hi parleu?
L'Ajuntament l'any passat, quan vam enviar la primera instància, ens va contestar que ja estaven obrint una línia d'ajudes per autònoms del poble i pimes i tal, i que el tema de la bonificació d'impostos que s'humidaria. Uh-huh. Bueno, finalment, ni bonificació d'impostos ni ens van incloure en el paquet d'ajudes.
Anava a dir, perquè l'Ajuntament va fer un paquet d'ajudes, per tant, us va excloure explícitament.
Sí, correcte. Sí, a les bases, hi havia una sèrie de requisits i, evidentment, els taxistes no complien aquests requisits.
Per exemple, digui'm un, sisplau.
Estaven principalment dissenyades les bases per negocis que tenen un local comercial.
Val.
Nosaltres no tenim local comercial, nosaltres treballem al carrer, tenim una parada de taxis, però llavors un local comercial, llavors automàticament quedàvem exclòs.
Clar.
Bueno, i no només nosaltres, qualsevol autònom del poble que no té un local comercial específic, per exemple, els músics, gent que es pugui dedicar al teatre, vull dir, parlem d'autònoms que s'han vist molt perjudicats, però que al no tenir un local, o firaires, per exemple, vull dir, hi ha molta gent que no té un local on desenvolupar la seva activitat.
Sí, o persones que prestin un servei, està clar.
Exacte, vull dir que...
Vaja, insisteixo, diu, ara heu entrat una altra instància, no heu rebut resposta encara, però no heu arribat a parlar amb cap regidor o amb cap grup polític?
Hem enviat també la instància, bueno, perquè hi tinguin constància els altres grups polítics. El grup polític que més ens ha escoltat o més ens dona el suport és el de Junts, que actualment està a l'oposició en el govern local de Palamós, i ja ens han dit que pressionaran, que faran tot el que es puguin perquè se'ns inclogui aquest cop a les ajudes, però el que és el govern local de Palamós, bueno, sempre tenen molt bones paraules, però finalment, bueno, de moment no ens han ajudat de cap manera. Llavors, és més, l'any passat ens van dir en l'escrit que ens van enviar que hi havia d'altres negocis que ho estaven passant pitjor que nosaltres. O sigui, era una mica l'excusa, no? Com volguem dir que nosaltres no ens mereixíem les ajudes perquè, bueno, tot i que havien patit reducció d'ingressos, hi havia altres negocis que la reducció era encara una mica més gran, no?
Senyor Gálvez, seguiu, com a taxista, seguiu pagant totes les taxes íntegrament?
Tot. Ho estem pagant tot. No hi ha res que no hàgim de pagar. Els bancs tampoc ens han deixat aplaçar pagaments, però tot el que són taxes, IVA i IRPF, o sigui, no hi ha hagut cap cancel·lació de pagament ni d'impostos, ni de préstecs. Continuem pagant-ho tot, com si estiguéssim treballant de forma merament normal.
I d'àmbit municipal, quines són les taxes que pagueu?
D'àmbit municipal, pues, paguem l'impost de circulació dels vehicles, paguem, pues, si hi ha qualsevol modificació, per exemple, si hem de canviar el vehicle, es paga una taxa, si hem de fer ús de les parades, també paguem una altra taxa. Vull dir, hi ha diferents taxes, n'hi ha més. Tot el que sigui anar a l'Ajuntament a demanar qualsevol cosa té una taxa social.
Senyor Josep Gálvez, portaveu dels taxistes de Palamós, confiem que hi hagi una resolució que sigui favorable a aquest tema, però vaja, anirem seguint-ho i ens agradarà saber quina és la resposta que li dona el consistori al col·lectiu.
Molt bé, a veure si és veritat que doncs, tenim sort aquest cop.
Doncs, escolti, que vagi molt bé, bon dia i sort.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. D'aquí a 6 minuts seran les 9 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Entrem al temps de la cultura. O de l'activitat cultural, millor dit, perquè tot i que està minvada, ja sigui per l'època o ja sigui per la pandèmia, òbviament, segueix havent-hi alguna cosa per fer i amb en Roger Rams la repassem. I comencem amb les propostes de cap de setmana a Torroella, Roger.
El Palau Solterra de Torroella acull aquests dies una exposició sota el títol Mirada, llum i equilibri. Es tracta d'un recorregut pel conjunt de l'obra de l'autor Ricard Duran Bargalló, fotògraf català encara poc conegut, tot i haver-nos deixat un llegat fotogràfic de gran qualitat. Entre setmana la podeu visitar de 5 a 9 del vespre i els caps de setmana d'11 a 2 quarts de 9. El preu de l'entrada és de 5 euros i la podeu visitar fins al proper 2 de maig. A més, també destaquem que al mateix Palau Solterra de Torroella, fins al proper 6 de juny, hi trobareu l'exposició titulada El Gest, un projecte que reuneix una sèrie de fotografies fetes durant el 2020 després de guanyar el segon premi de fotografia de la Fundació Vilacases.
No perdeu l'oportunitat de visitar qualsevol d'aquestes exposicions, aquesta exposició Mirades de, que es pot veure a Torroella. No perdeu l'oportunitat, sobretot, de veure-la, perquè és una exposició no només bonica, sinó que és extremadament interessant. I saltem del nord de la comarca cap a l'interior. Anem cap a Corçà, Roger.
Demà dissabte a les 7 de la tarda i dins el marc del Festival Corçà Music, la sala municipal de l'Auditori de Corçà acull un concert de Lluís Gavaldà, acompanyat al piano de Joan Pau Chaves. El Corçà Music es consolida així com el primer festival de música de la temporada al Baix Empordà en un any en què es preveu incert pel sector. Les entrades les podeu adquirir a través del web rgb.cat a un preu de 15 euros o bé a les mateixes taquilles de la sala municipal abans del concert per 18 euros.
Doncs Lluís Gavaldà, el cantant dels Pets, serà a Corçà en aquest, vaja, no sé si dir-ne primer festival, però sí que sí, primer cicle de concerts que es pot veure en directe al Baix Empordà i, evidentment, amb totes les mesures de seguretat. I acabarem a Palafrugell i a Palamós.
Sí, i és que diumenge a les 12 del migdia a la llibreria Vitela Espai Fòrum de Palafrugell hi tindrà lloc la presentació del llibre La síndrome de Doctor Strangloff, de José Donaire. Aquest recull de contes és un joc de miralls que dilueix els límits entre la realitat i la ficció, on els protagonistes vaguen per un escenari de l'absurd a la recerca d'una identitat perduda. Un llibre, sens dubte, a l'alçada de la millor tradició contista de la nostra literatura. Per assistir-hi, això sí, cal fer una reserva prèvia trucant al telèfon 972 300 478. I acabem recordant que un cap de setmana més el Museu de la Pesca de Palamós organitza una visita guiada gratuïta, que en aquest cas serà dissabte a les 5 de la tarda. Si voleu anar-hi, heu de fer una reserva trucant al 972 600 424. Nosaltres ens tornem a escoltar el proper divendres aquí a Ràdio Capital amb tota l'agenda pel cap de setmana.
Agenda, gràcies, Roger. Agenda, deia, que podeu trobar també a través del nostre web radiocapital.cat. I abans d'acabar el supermatí d'avui, com sempre, fem un últim cop d'ull a la previsió del temps. Traiem el cap per la finestra, mirem cap al cel, que tenim coses per explicar, Albert.
Divendres amb cel entremig i força tapat, amb l'amenaça de ruixats dispersos que, si bé en general seran febles, localment poden produir-se en forma de xàfec tempestuós i acompanyat de calamarsa. L'ambient serà de ple hivern tant avui com la resta del cap de setmana, amb vent de component nord que encara bufaran cops forts, provocant també alteració marítima a la façana costanera. Tant dissabte com diumenge, però, el temps serà majoritàriament assolellat i la setmana que ve començarà amb temperatures baixes amb tendència a l'alça.
Gràcies, Albert Aparicio. Ara mateix fem un cop d'ull al termòmetre de la comarca i el mercuri ens marca 7 graus i mig al Bons com a una de les temperatures més altes i ens en marca 5 i mig a Palafrugell, que seria una de les temperatures més baixes. Si repasseu la previsió del temps a través del nostre web, veureu també quin és el mapa de temperatures de tot el Baix Empordà. Nosaltres ho deixarem aquí. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. En Dani Cortés, l'Eugènia Güell, la Marc Oll, l'Anna Salvador, la Sandrín Bosanet, en Jordi Gafes, la Paula Brines, la Paula Balcebre, l'Albert Aparicio, en Marc Vilà i avui també en Roger Rams, fent un repàs a l'agenda de l'activitat cultural del cap de setmana. Cap de setmana que comença pràcticament com aquell que diu avui a mitja tarda, quan la cosa es començarà a veure si aquest desconfinament o aquesta obertura acaba convertint-se en un batibull de gent. Esperem que no sigui així, perquè sincerament tots necessitem reobrir comerços, tots necessitem reobrir negocis, però necessitem encara mantenir la guàrdia alta, perquè ara que sembla que hem sortit de la tercera onada de la pandèmia, no entréssim en una quarta. Deia, ho deixem aquí, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Si voleu seguir tota la informació al minut de tot allò que passa al Baix Empordà, podeu fer-ho a través del web radiocapital.cat i també del nostre servei de notícies, del nostre servei de butlletí electrònic. Adéu-siau.
Supermatí.